Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment el Francesc Morgades, però també tot allò que no es veu, encara que es nota, perquè sense ells no podríem viure els locutors, la presència del Toni Olivella, l'home, el Robocop de Ràdio Vilafranca, que és el que porta tot l'aparell tècnic i tot això, ajudat ocasionalment per en Marc Pujol, el qual també convé esmentar. Finalment queda la Goretti Martínez, que és qui, quan acabem de fer aquestes explicacions, agafa les meves tonteries que acabo de dir i les penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca. Estem a l'estiu i, per tant, hem de buscar alguna cançoneta que parli d'estiu i n'hem trobat una del grup Gossos que porta per títol Aquest estiu. Doncs engeguem aquest programa amb Aquest estiu.
Aquesta samarreta o em faràs venir calor. I així estiguis més fresqueta, jo et pugui veure millor. I és que encara no he deixat de buscar una solució. El problema s'ha agreujat, sóc calent de professió. Cada cop estic pitjor i encara no ha arribat l'agost, tant si fa fred o calor. Aquest estiu, res més igual que aquest estiu. Aquest estiu, res més igual. Amb el gos, el nen, la tieta, tots cap a Maracó.
Ja veus tu quina il·lusió,
ens hem equivocat d'avió.
Tovallola i flotador.
Welcome to Moscou.
Aquest estiu, res més igual que aquest estiu. Aquest estiu, res més igual que aquest estiu. Aquest estiu, res més igual que aquest estiu. Aquest estiu, oh, oh, oh. Res més igual.
Papa, papa.
De juliol de l'any 1907, el dia que es crea el moviment Escolta, sota la direcció del coronel britànic Robert Baden-Powell. Per entendre la formació del moviment Escolta, que tantes bones zones va fer passar a molta gent, ens hem de remuntar al 1896. Anglaterra està lliurant una guerra a Rhodèsia, la segona guerra Matabele. Allà està destinat un coronel, Baden-Powell, que coneix a un explorador militar nord-americà, en Frederick Russell Burnham, i es fan amics, i aquell, l'americà, li explica les costums dels vaqueros i dels indis de l'oest i com els indis doncs, tenen coneixement dels boscos i totes aquelles coses. Li regala el seu barret, la imatge de Baden-Powell sempre va amb un barret, amb un Stetson, li regala el seu barret i entre tots dos allò s'entusiasmen i comencen a plantejar-se la possibilitat de fer un programa de formació per nois, perquè estan preocupats per allò de que la joventut, com puja la joventut. Bé, el Baden-Powell recull tots aquells coneixements i els plasma en un llibre, el primer manual, que es diu Aids to Scouting, és a dir, ajudes als escoltes o ajuda a explorar, que va, bàsicament va destinat a l'exèrcit. I a més el posa en marxa, perquè ell en aquell moment està a càrrec del poble de Mafeking i aquell poble de Mafeking l'ataquen els africaners, l'ataquen els boers, i ell l'ha de defensar. I per defensar-lo, com que té molt poca gent, crea una mena de cos paral·lel a base de joves voluntaris que el cos de cadets de Mafeking, que es diu, voluntaris que fan de petits joves voluntaris que fan de sentinela, de rastrejador, és a dir, que ajuden en feines d'intendència i això ajuda a que, tot i la diferència de 8 a 1 en la proporció de gent que ataca i gent que defensa, aconsegueixen aguantar el poble durant molta estona. Fruit d'això, ell farà un llibre que serà Aids to Scouting, el referà, el referà i l'enviarà, el publicarà, vaja. Mentrestant, coneix, l'any 1906, coneix un nord-americà, Ernest Thompson Seton, que és un home que escrivia llibres sobre la natura i tal, i que li envia un llibre que es diu L'escorça de bedoll dels indis, parlant de totes les cultures, de totes les tradicions dels indis i tot això, i el Baden-Powell doncs, s'entusiasma amb això, i parla, es cartegen amb ell, i el Thompson Seton li aconsella tornar a escriure el llibre, però no adreçat a l'exèrcit, que és com era el primer, sinó adreçat a la joventut. I ell en fa, el Baden-Powell fa, no solament reescriu a l'Aids to Scouting, sinó que fa un llibre ja que parla de les patrulles. I a més ho posa en marxa. Diu, aviam, ara muntarem, reuneix 20 fills d'amics, parents i coneguts, i precisament la setmana del 29 de juliol de 1907 el reuneix, fa un campament a la illa de Brownsea, a Dorset, Anglaterra, i allà doncs, posa en marxa el sistema de patrulles que després tots van patir, els que ja tenim una certa edat, tots van patir la nostra joventut. A més, l'home s'entusiasma, fa una revista per nens que publica quinzenalment, que és un èxit, i que ho ha de reunir en un llibre, que es diu Escoltisme per xicots, sempre masculí, i aleshores ve quan el seu editor, l'Arthur Pearson, l'envia per tot el país a presentar el llibre i a fer d'això. I ell va veient que cada vegada que presenta el llibre doncs venen joves. Escolti, nosaltres és que hem fet un grup perquè ens avorrim el fi de setmana i llavors anem d'excursió, què podríem fer? I ell va donant-los-hi assessorament fins que decideix fer posar-ho en pràctica, tot això. Ell ha fet un primer campament, fa un segon campament experimental a Northumberland, on perfecciona el sistema de patrulles, implementa jocs nous, fa una organització nova, allò, les jerarquies dintre de cada grup, funda una revista, aquesta ja permanent, de Scout, els exploradors, i crea una associació Scout del Regne Unit, de tot el Regne Unit, i va obrint guies. I al mateix temps convenç a la seva germana, a la Agnes Baden-Powell, perquè faci un moviment, el mateix, però un moviment femení, que seran les daines. Hi havia els exploradors i les daines. Bé, amb tot això va agafant popularitat, fins que un dia el rei li diu, escolta, el rei Eduard VII li diu, escolta, Robert, hauries de deixar l'exèrcit i t'hauries de dedicar amb això, perquè això és molt d'això, és molt important, els Estats Units ja està començant. Ah, sí, majestat, sí, es veu que hi ha hagut un que ho ha portat cap allà i això està resant. I efectivament Baden-Powell plega de l'exèrcit i es dedica a ser president de tot això i, per tant, viatja per tot el món i va escampant el moviment escolta que a Espanya, concretament, es posarà en marxa l'any 1912 gràcies a un capità de cavalleria, Teodoro de Iradier, un escriptor, Artur Cuyàs, i un impulsor, Pere Rosselló, que és el que fundarà el primer grup d'exploradors a Barcelona. Al mateix temps, ja es veu que els nens petits també poden d'això, per tant, es crea tota l'estructura dels llobatons i que els més grans doncs, també poden tenir un post, un post escolta, que són els roberistes, que també arreu del món funcionen. A part d'això, doncs, l'estructura, com dic, va millorant, fins que l'escoltisme esdevé, evidentment, un moviment mundial i un moviment mundial d'una transcendència força important. Tan important que durant molts anys doncs, vam tenir aquí, o hem tingut i continuem tenint el moviment Escolta, i arrel internacional o a nivell internacional doncs, vam tenir tota una colla de cançons, de les quals hem segrestat aquella que cantaven el Peter, Paul and Mary, que portava per títol Kumbaya, que inefable. Kumbaya, Peter, Paul and Mary. De juliol de 1863, el dia que naixia el que fou industrial nord-americà Henry Ford, el pare, diguem-ne, avi, rebesavi de tots els cotxes forts que corren, que es fan i es desfan. Bé, eren d'ascendència irlandesa, havien emigrat, era una família molt pobra, però el nen ja tenia inquietuds, i quan tenia 10 anys va veure una màquina de vapor d'aquelles primeres, autopropulsada, i va dir, jo de gran vull ser com això, vull ser com els que fan aquestes coses, perquè això m'agrada molt. Es va començar a interessar per la rellotgeria, i el de fet va marxar als 16 anys, ja se'n va anar cap a Detroit a treballar d'aprenent amb una fàbrica de màquines, va anar passant d'una indústria a l'altra fins que va acabar treballant a la Westinghouse. Però paral·lelament feia els seus estudis, les seves coses, i va aconseguir arribar a ser enginyer, va entrar a la companyia Edison i el 1891 el van nomenar enginyer jefe, i ell ja anava fent coses de recerca, coses de buscar, d'experimentació, de manera que l'any 1896 ja va inventar un model de cotxe que va provar amb bastant èxit. El noi, com que era bo, doncs li pagaven un bon sou, tenia diners, i va buscar inversors i va crear, per veure de comercialitzar el seu invent, va crear la Detroit Automobile Company, que va acabar arruïnada, perquè el Ford, tot el que tenia de bo fent cotxes, ho tenia doncs, a l'hora de dropo, a l'hora de fer negocis. I, per tant, es preocupava molt dels cotxes, de fer dissenys nous, de fer millores i totes aquestes coses. Es va ficar amb els cotxes de carreres, però a l'hora de la veritat, ruïna total. Quan aquesta fàbrica o aquesta empresa va fer fallida, va fer la Henry Ford Company, també va fer fallida, i després va fer la Ford Motor Company, que aquesta, el 1903, aquesta va ser la que li va donar una mica de temps, li va durar una mica de temps i li va permetre a l'1 d'octubre de 1908 treure al mercat el mític i mai prou ponderat Ford T, un cotxe que portava moltes innovacions. Per exemple, el volant anava a l'esquerra, el motor i la transmissió anaven tancades dintre d'una. D'això portava els cilindros amb un bloc, portava suspensió de molles, i amb la qual cosa era fàcil de conduir i molt fàcil de reparar. Però és que Ford encara va fer una altra cosa. Com que havia llegit, ell havia sentit a parlar de les teories de Taylor, del taylorisme, el mètode de treball de la indústria, doncs va dir, per què això no ho portem al camp de l'automòbil? I va implantar el 1913 la producció en cadena. Clar, què li va permetre la producció en cadena? Li va permetre abaratir molt els costos, tenir més beneficis i, per tant, fer una pujada espectacular de sous en els treballadors. Va posar una jornada de 40 hores i, a canvi d'això, els treballadors, diguem-ne, es van haver d'especialitzar. Abans, un mecànic de cotxes, d'aquests d'una fàbrica de cotxes com la del Ford, doncs sabia del canvi, sabia de la roda, sabia del motor. No, llavors allà ja hi havia l'especialista de la caixa de canvis, l'especialista dels frens, l'especialista de la suspensió, etc. Amb tot això, però, en Ford va venir un èxit, diríem, de nassos, no? Penseu que l'any 1914 va vendre 250.000 cotxes, però dos anys més tard en va vendre mig milió. O sigui, en dos anys va doblar la producció. De tal manera, i anava tant l'estalvi, un detall anecdòtic, però bueno, quasi tots els forters eren de color negre. I eren de color negre per què? Perquè la pintura negra era la que tardava menys en assecar-se. I el Ford tot això ho tenia controlat, perquè, clar, anava a mirar el cèntim i tot això. Ràpidament, la cosa va triomfar, va instal·lar factories, va instal·lar plantes a Canadà, després va instal·lar plantes a Gran Bretanya i va començar una expansió internacional de la marca Ford. Ell es va fer molt famós, el president Wilson li va demanar fins i tot que es presentés al Senat, però ell va dir no, perquè no puc i tinc molta feina. Amb el crac de l'any 1926, el crac després de la Primera Guerra Mundial, cauen les vendes de Ford. I el Ford, a més que s'havia ja retirat i ho havia deixat amb el seu fill, té la desgràcia de que se li mora el fill que estava al davant de l'empresa. I, per tant, ell, amb 70 anys, ha de tornar a agafar les regnes. Però ho fa. Ho fa i treu un cotxe amb models nous, amb caixa de canvis, amb altres novetats d'aquestes que fan que això sigui cada vegada més. A més, aprofitant que a la Primera Guerra Mundial es necessitaven avions, doncs Ford entra en el negoci de l'aviació i, per exemple, construeix un avió, el Tingoes, el Ganso Prim, que és un avió fet amb alumini, que pesa menys, per tant, que és el primer avió de passatgers que funciona amb èxit, podia portar fins a 12 passatgers, però el vent també en ven un munt, també en ven un munt. I paral·lelament, però, ell té unes idees polítiques una mica complicades que és clarament antisemita, i aleshores quan puja el Hitler al poder, com que ell ha fet manifestacions públiques, de fet surt el Mein Kampf, és l'únic no alemany, l'únic americà, nord-americà, que surt citat, evidentment, elogiós, evidentment en termes elogiosos. La cosa pinta malament i ell doncs ha de tornar a retirar, passa l'herència amb el net i ell es retira a la seva població de Far Lane, on morirà com tothom l'any 1947 d'una hemorràgia cerebral, una nit en la qual, curiosament, havia marxat el llum de casa seva. Esperem, però, que no ens passi a nosaltres el mateix, que no ens quedem sense llum, ara quan us proposem, per homenatjar aquesta figura del Henry Ford, el Drive My Car dels Beatles. Aquí els teniu.
Baby, you can drive my car. And
5 a la setmana.
Ràdio Vilafranca.
31 de juliol de l'any 1895, el dia que el basc Sabino de Arana Goiri funda el que amb el temps es convertirà i encara és el Partit Nacionalista Basc. El Sabino era fill vuitè, per ser més exactes, d'una família ultracatòlica, supercarlista, propietària d'unes drassanes a la ria de Bilbao, que, implicada en la compra d'armes pel bàndol castrista, ha d'emigrar al País Basc francès quan hi ha la Guerra Carlista de 1872 a 1876. Naturalment, s'arruïna amb la derrota carlista que voleix els furs, però, bueno, tornen al seu vila nadiua, a Bando, i allà el Sabino començarà a estudiar el batxillerat i després vindrà a matricular-se o a intentar matricular-se en Dret i Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona perquè no se'n surt, i comença a dedicar-se a estudiar la llengua i la història dels bascos, publicant els seus primers articles. El seu germà Lluís, en canvi, és molt més a Berchalem, diríem ara, i li mostra tota la diferència entre Biscay, Espanya i tot això. Bé, arriba l'any 1888, el noi ha millorat molt amb els seus estudis i es presenta per aconseguir una càtedra de bascuense que convoca l'Institut Biscaí a la Diputació, junt amb Miquel de Unamuno, que és el seu rival màxim, però que al final s'ho emportarà un capellà, Resurrección María Díaz Cue. Bé, és igual. Però el que queda clar és que hi ha una pugna entre Sabino de Arana i Miquel de Unamuno, el Sabino de Arana defensant l'eusquera pur. De fet, ell diu, sense cap mena d'influència castellana, ell inventarà paraules, per exemple, Euskadi s'ho va inventar ell, en contra de l'opinió d'Unamuno, que és més de contemporanitzar i totes aquestes coses. Però el Sabino traurà també un llibre, un santoral basc, que tindrà un relatiu gran èxit allà dalt. El 1892 publicarà Vizcaya por su independencia, un llibre on recull les que ell considera les quatre batalles medievals fonamentals entre Euskadi i Castella, que van acabar amb la part d'Euskadi, doncs, sotmesa allà. I llavors entra a la via política. El 1893 comença les seves activitats polítiques amb un discurs que els bascos tenen mitificat, el discurs de Larrazábal, on planteja el seu lema Déu i llei vella, Déu i furs, per dir-ho d'alguna altra manera. Fundarà, el 1893, fundarà el diari Vizcaitarra, i el 1897 fundarà el diari Baserritarra, que seran importants en aquest moviment nacionalista. Crearà el primer batzoki l'any 1894, ja sabeu, les societats basques i tot això, i fundarà, com dèiem al començament, el 31 de juliol de 1895 i a la clandestinitat, un partit polític que ell batejarà com a Partit Nacionalista Basc i que presidirà fins al 1903. El seu nacionalisme està allò en contra d'Espanya, considera que Espanya és tota la causa de tots els mals, que quan van derogar els furs d'Euskadi a la Primera Guerra Carlina allò es va ensorrar. Ell es declara clarament clerical, no anticlerical, sinó clerical, ara això sí, antiliberal i fins i tot anticlerical, antiindustrial, perquè acusa a la indústria d'haver portat molts maquetos, és a dir, molts treballadors no bascos, i per tant d'estar diluint, diguem-ne, el sentiment basc que pugui tenir la gent. El primer no li fan massa cas, però després veuen que això no... I el govern de Cánovas del Castillo comença a prendre mesures contra ell. Li clausuren el diari, li tanquen el batzoc i processen tots els socis, i el PNV, aquest primer PNV, és declarat il·legal, perseguit, perquè suposa la guerra de Cuba, s'alegra de la derrota d'Espanya enfront als Estats Units, i ingressa, quan ingressen dintre del partit els fueristes, els partidaris dels furs de Ramon de la Sota, fa una pujada que li permet superar aquest primer escull, presentar-se a les eleccions a la Diputació Provincial de Bilbao i resultar elegit amb 4.500 vots. Des d'aquell moment, l'Arana, però, comença una evolució, diguem-ne, cap al pragmatisme, no? Accepta, per exemple, accepta la indústria i proposa, com que hi ha la Lliga Regionalista de Cambó aquí, que ha començat a funcionar, proposa ell també el mancomunar les diputacions basques i navarres, però dintre d'Espanya, dintre d'Espanya. I, clar, això crea una dualitat al partit. O sigui, hi ha els independentistes i els que volen, bueno, una mica el que està passant aquí, els independentistes i els que volen estar dintre d'Espanya, no? Ell passa per la presó el 1902 perquè ha enviat un telegrama al president Roosevelt felicitant-lo per haver donat la independència de Cuba i animant-lo a afavorir la independència d'Euskadi. Va a la presó i des d'allà anuncia que crearà un nou partit, la Liga de Vascos Espanyolista, que busca la felicitat d'Euskadi dintre de l'estat espanyol sense trencar la legalitat. Una mica allò... Us sona tot això, no? Us sona. Però ell, en el fons, somia amb la independència sota la protecció d'Anglaterra. Impulsarà tot això, fins i tot provocant que un candidat catòlic, José María de Urquijo, surti elegit a les Corts per Bilbao, però està malalt i al final, doncs, acabarà morint el 26 de novembre de 1903 i deixant com a líder del partit el seu amic i successor Ángel Zavala, que ràpidament canviarà els plantejaments i tornarà a la radicalitat del moviment independentista basc, a dintre, naturalment, del PNV. Però Sabino continuarà sent el líder, el creador, el pare, una mica, de la pàtria basca, de la somiada pàtria basca. Una pàtria que des de Catalunya sempre ha estat admirada, com ho demostra, per exemple, aquesta cançó del Raimon, que en el seu moment va fer força forolla i va portar forces conflictes, que porta per títol País Basc, en record de Sabino Arana, Raimon, País Basc.
Tots els colors del vent sota un cel de plom que el sol vol trencar. Tots els colors del vent en aquell mes de març portava el vent la força d'un poble que ha sofert tant. Portava la força al vent d'un poble que ens ha amagat. Tots els colors del verd sota un cel ben tancat. I l'aigua és sempre vida entre muntanyes i valls. I l'aigua és sempre vida sota la grisor del cel. Tots els colors del verd en aquell mes de maig. És tan vell i arrelat, tan antic com el temps, el dolor d'aquella gent. És tan vell i arrelat com tots els colors del verd en aquell mes de maig. Tots els colors del verd, Gora, Euskadi, diuen fort, la gent, la terra i el mar, allà al País Basc. Tots els colors del verd, Gora Euskadi diuen fort, la gent, la terra i el mar, allà al País Basc.
U d'agost de 1928, el dia que s'obre institucionalment al públic la cova o les coves d'Altamira, a Cantàbria, amb guia inclòs, allò, amb tots els ets i uts. De fet, hem de recular molt en el temps fins al 1868, és a dir, 60 anys abans, 1868, perquè tenim notícia que aquell dia un treballador, un pagès dit Modesto Cubillas, anava de caça i va trobar l'entrada de la cova, tot intentant alliberar el seu gos, que empaitava un conill i es havia ficat amb un forat i tot això, i va descobrir la cova. Va anar a veure el seu amo, vaja, l'amo de les terres on té d'això, Marcelo Sanz de Sautuola, que era el propietari de tot allò, i li va dir, escolti, miri, he trobat una cova, és una cova gran, però clar, allò és com el Garraf trobar una cova, n'hi ha no sé quantes, no? No va tenir més transcendència. De fet, el senyor Sautuol aquest va dir, vale, d'acord, estava molt interessat en el tema de la paleontologia, dels fòssils i tot això, i no la va visitar fins al 1875, és a dir, que es va passar 7 o 8 anys dient, sí, bueno, el Modesto me dijo que havia una cueva, però no. I llavors la va anar a visitar i va entrar, va passejar per allà, va veure unes ratlles pintades a la paret, però va pensar que allò no era res de l'altre dijous, no hi va donar més importància. Però llavors va passar una cosa, que és que l'any 1878 el Sautuol aquest va anar a París a veure l'Exposició Universal de París, i allà va veure que començaven a exposar-se fòssils, restos d'ossos, destrals de sílex i tot això, i va dir, carai, si jo tinc aquella cova, potser allà hi hauria algun una cosa i tal. I quan va tornar a casa, va agafar la seva filla Maria, que tenia 8 anys només, i va dir, anem amb el papa, que anirem d'excursió avui i tal. I van anar a la cova, i ell, allà a l'entrada de la cova, com que hi havia uns sediments, on va començar a gratar, aviam si trobava alguna estral de sílex o tal. Mentrestant, la nena, fent de les seves, va entrar cap a dintre, d'entrar a la cova, va anar cap a una sala lateral i va tornar a sortir tot esverada. Papa, 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 allà hi ha una cova que hi ha tot de bous dibuixats. I el papa va dir, què diu ara aquesta nena? Aviam, ensenya'm això. I sí, va entrar en una cova i va veure que el sostre estava ple de pintures. I llavors, què va fer? Va dir, ostres, això és un descobriment molt important. Va publicar un opuscle que es deia Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la província de Santander. I allà deia que aquelles pintures eren prehistòriques, eren de quan, bueno, dels primers homes que corrien per allà. I va anar a veure el catedràtic de Geologia de la Universitat de Madrid, Juan Vilanova, li va explicar tota la història, li va ensenyar dibuixos que ell havia fet, i l'altre va dir, sí, això són restes paleontològics i tal. I per tant, doncs, ho van presentar com un descobriment important. Però resulta que la comunitat científica en aquell moment considerava que l'home primitiu no podia tenir cap mena d'acció cultural, i que, per tant, que l'home primitiu fos capaç de dibuixar un bou o de dibuixar un bison, doncs no era possible. I van arribar a suggerir que el Sautuol aquest havia falsificat les pintures, les havia fet fer amb un pintor francès que havia estat a casa, amb una de les cases que ell tenia allà a la vall aquella, i totes aquestes històries, no? I per què? Doncs perquè fins i tot la Institució Lliure d'Ensenyança, la del Giner de los Ríos, va estudiar el tema i va emetre un dictamen dient aquest senyor fa trampa. I total, per què? Perquè els francesos, que en aquell moment tallaven el bacallà, Cartaillac, Mortillet i Arlé, els científics de més prestigi, deien això, no? Deien que els homes primitius no podien tenir cultura i, per tant, que eren incapaços de fer un dibuix, no? Com segurament pensaven que eren incapaços de parlar. Però què passa? Doncs que mentrestant, mentre es va passant tot això i li van dient que no i que això d'això, i mora el Sautuola i mora el catedràtic aquell de geologia, el Vilanova aquell, moren tots dos i, per tant, no en treuen faves d'olla ni profit científic, a Europa es comencen a descobrir pintures amb altres coves, perquè hem de dir que les coves les d'Altamira són, la gràcia que tenen és que són les primeres que es descobreixen en pintures així a tot el món, en pintures rupestres. I clar, com que ja hi ha això, el Cartellac aquell, que al principi havia sigut el gran opositor de tot això del Vilanova i de l'Hortuola, acaba fent un llibre, visita evidentment la cova d'Altamira, i acaba fent un llibre que titula, curiosament, La cueva d'Altamira, mea culpa d'un escèptico. Volguem dir, jo hi vaig estar en contra, ara defenso que això sí, que realment és art del paleolític i tot això. I a partir d'aquí, doncs, l'Ajuntament de Santillana del Mar i pren cartes, crea, el 1910, crea una junta de conservació i defensa de la cova, perquè, és clar, allò era accés lliure, tothom qui volia entrar entrava, qui volia sortir, sortia, i per això, a l'1 d'agost de 1917, tal dia com avui, doncs, es fa l'obertura institucional, és a dir, ja hi ha una valla que tanca la cova, tu has de demanar permís, t'ha d'acompanyar un guia, és a dir, no pots entrar allà dintre a fer un berenar, no? El 1924 la declararan Monument Històric Artístic, el 1977 es tancarà per primer cop la cova perquè ja es veu que hi en van masses visitants i allò s'està fent malbé, i el 1985 el designaran Patrimoni de la Humanitat, la cova d'Altamira. Una cova d'Altamira que ens porta cap a temps passats, temps molt, molt, molt passats, i que per trobar una cançó que més o menys s'hi avingués i pogués tenir una certa relació, ens hem suat una mica. Però bé, finalment hem trobat una cançó del Manu Guix que porta per títol Temps passat, no parla exactament d'Altamira, no parla exactament de la prehistòria, però dona un cert aire de modernó i dona un cert aire de record a aquestes coves d'Altamira.
Era un home fet de somnis que esquivava realitats, s'envoltava de mentides que per ell eren veritats. Maleïda soledat. En aquella cantonada contemplava el temps passar, era com si l'enyorança d'un passatge molt llunyà deixés tirar endavant i es deixava vèncer. I aferrant-se a un món inventat, ho veia tot amb els ulls aclucats i vivia la vida dins el seu cap, recordant el temps passat. Després de molts anys veient-lo assegut al mateix banc, vaig atrevir-me a preguntar-li què és el que li va passar. De cop va començar a parlar. Contenint els ulls humits, em va començar a explicar, va ser en aquesta cantonada on fa temps es va enamorar. De fet, encara ho està, i va agafar embranzida. Desfilava la vida al meu davant, feia massa temps que s'ho estava guardant. No va deixar-se ni un sol detall, va explicar-me la història d'amor més bonic.
de somnis que esquivava realitats.
2 d'agost de 1921, el dia que a la ciutat italiana de Nàpols mor el tenor Enrico Caruso. El gran tenor, l'immens tenor Enrico Caruso, veureu per què. De fet, ell era d'una família pobra, eren 7 germans, i de petit ja li agradava això, va entrar al cor de la parròquia i als 10 anys es va posar, 10 anys, eh? Es va posar a treballar ja amb un taller mecànic i després amb una fàbrica de roba, mentre que al temps lliure doncs, cantava cançons populars i anava, això sí, a classes de Guglielmo Vergine. Va estar 3 anys anant a classe amb ell i bueno, va aprendre tot el que havia d'aprendre de la música. Quan ell anava fent cançons per aquí i per allà, als 22 anys va debutar a Nàpols amb una obra, L'amigo Francesco, de Domenico Morilli, i va començar doncs, a tenir presència en els diferents events teatrals cantats. De fet, el primer paper important que va tenir, el 17 de novembre de 1898, fent el paper de Loris a l'òpera Fedora de Giordano, al Teatre Líric de Milà, o sigui que el noi ja havia sortit de l'ou, diguem-ne, de Nàpols, del sud d'Itàlia, al mateix lloc, aquest Teatre Líric de Milà, on el 6 de novembre, però ja 4 anys més tard, de 1902, va tenir el seu gran èxit, o el seu primer gran èxit, amb el Maurizio, d'Adriana Lecouvreur, de Francesco Chilea, on va fer el paper, on feia el paper de protagonista. Mentrestant, el noi, doncs, bueno, ja s'havia fet gran, ja tenia d'això, havia mantingut, o mantenia, en aquell moment encara, relacions amb una soprano italiana, Ada Giacchetti, que estava casada amb un productor musical, però que va deixar el productor pel Enrico i li va donar 4 fills, dels quals 2 moriren molt aviat. Però el noi tenia altres ambicions i, a més, tenia un agent, el banquer Pasquale Simonelli, que el va anar promocionant arreu del món. De fet, cal incloure-hi dues actuacions que va fer al Palau del Liceu de Barcelona, de Rigoletto, on només va fer aquestes dues actuacions tota la seva vida, i el fet és que el Pasquale Simonelli el va portar a Nova York, on el 23 de novembre de 1903 va debutar al Metropolitan Opera, a l'Òpera Metropolitana de Nova York, com a duc de Màntua, el Rigoletto, precisament, de Verdi. Èxit absolutament aclaparador, tothom boig per ell, i el 1904 va fer una cosa que va ser decisiva per la seva carrera. Va signar un acord amb una companyia que es deia Victor Talking Machine Company, que era una companyia que es dedicava a fer discos, per enregistrar discos. De fet, ell estarà fins al 1920 lligat a aquesta companyia i gravarà un total de 260 discs, la majoria d'ells de 78 revolucions, i tot això. De fet, fixeu-vos que grava la cançó Matinata el 8 d'abril de 1904. És una cançó de Leoncavallo, de Ruggero Leoncavallo, però que el Ruggero Leoncavallo ja l'ha composat expressament pensant en la gravació, allò controlant la durada i tal. Però, de tota manera, el seu gran èxit discogràfic serà el Vesti la Juba, de la Juppa, dels Pallassi, de Leoncavallo, que serà el primer disc de la història que vendrà, agafeu-se la cadira, 1 milió d'exemplars, i estem parlant de l'any 1904-1905. Naturalment, una persona d'aquest èxit, que actuava als teatres d'òpera, o actua als teatres d'òpera més importants de tot el món, però es reserva el paper de primer tenor del Metropolitan Opera de Nova York durant 16 anys. És a dir, ell és el jefe d'allà dintre. Allà hi representarà fins a unes 60 òperes, sempre acompanyat del baríton Antonio Scotti, que és el seu amic, i també farà actuacions diverses doncs, a San Francisco, o precisament actua a San Francisco amb Carmen el dia que hi ha el terratrèmol, i l'endemà al matí agafa les cames i s'escapa, perquè s'ha de dir que el gran tenor Enrico Caruso era molt supersticiós. Era molt supersticiós. De fet, quan a l'any 1920, en concret a l'11 de desembre de 1920, mentre està fent una representació de l'Elisir d'Amore de Donizetti al Metropolitan de Nova York, té una hemorràgia a final del primer acte que han de suspendre la representació. Ell, com que és supersticiós, diu que allò és un senyal i que abandonarà el teatre, aquella col·laboració que dèiem de tants anys, de 16 anys, perquè, bueno, allò és un signe, i el 24 de desembre de 1920 ho abandonarà després de representar la Juif de Halevi i havent-hi fet 863 actuacions en aquell teatre. Mentrestant, l'any 18 s'ha casat, tot i l'oposició de la família, amb una jove nova iorquesa d'una família d'abogats i important d'allà, però la veu se li va enfosquint. El que passa que en aquell moment troba el filó de Sud-amèrica, on li arriben a pagar $10,000 per fer una actuació a l'Havana, i evidentment ell ho va mantenint. Però és un gran fumador de cigarretes egípcies, no fa exercici, actua cada 2x3 i presenta una recaiguda de salut a mitjans de 1920 que fa que precisament el 2 d'agost, tal dia com avui, de 1921, a Nàpols, amb 48 anys, només 48 anys, mori Enrico Caruso. Un Enrico Caruso que segurament no es podia imaginar que 100 anys després un altre tenor com ell, italià, doncs posaria altra vegada al capdamunt de les preferències de la gent aquest Vesti la Giuva. Estem parlant de Luciano Pavarotti. Per tant, avui ens acomiadarem, el Toni Olivella, que fa possible tot això, el Marc Pujol, que l'ajuda, la Goretti Martínez, que ara penja allò que sempre explico, cada setmana explico el mateix. Doncs aquesta setmana ens acomiadarem de vosaltres, us emplaçarem a la propera setmana, proposant-vos el Vesti la Giuva de Luciano Pavarotti. No de Luciano Pavarotti, sinó cantada per Luciano Pavarotti. Fins a la setmana vinent, a reveure.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.